Ramon Tamames carrega contra els partits independentistes en el seu discurs de la moció de censura contra Sánchez, el mateix dia en què Pablo Llarena manté els delictes de malversació i desobediència contra Carles Puigdemont. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La primera hora d'aquest dimarts ha començat el Congrés dels Diputats a Madrid, el debat de la moció de censura contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presentada per Vox i amb Ramon Tamames com a candidat. És la sisena moció de censura des de la recuperació de la democràcia que arriba al Congrés. El debat l'ha iniciat Santiago Abascal, que ha presentat el candidat, l'exlíder comunista Ramon Tamames. Un Tamames que en el seu discurs ha carregat de valent contra els partits independentistes catalans per la seva intenció, ha dit, d'incomplir la Constitució.
Se puede decir que todo el gobierno está apoyado por quienes hasta hace muy poco utilizaban la violencia como forma de imponer la crueldad de sus propósitos y que todavía mantienen en esta Cámara una profesión de fe declarada para acabar con la monarquía parlamentaria, la figura de Felipe VI y la unidad de España.
En el seu discurs, que s'ha allargat més d'una hora, ha negat també que existeixi el dret a l'autodeterminació. Tot això el mateix dia, com dèiem, en què el jutge que instrueix la causa del procés, el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, es manté ferm amb les seves posicions, no fa cas als recursos de la Fiscalia i les acusacions, i manté els delictes de malversació i desobediència, descartant processar a Carles Puigdemont i els altres líders independentistes a l'estranger pel delicte de desordres públics agreujats. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La nova interlocutòria de Llarena també manté oberta la causa només per desobediència a Marta Rovira i Clara Ponsatí.
A l'exconsellera i a la secretària general d'Esquerra només les processa per aquest delicte després que es derogués la sedició del Codi Penal i es reformés també el de malversació. Igual que a Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig també els acusa de malversació i de desobediència perquè els fets referits al delicte de sedició derogat només encaixen ara en aquest tipus de delicte.
I és que avui centrarem bastant la mirada a Madrid perquè també avui a la capital espanyola el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat el bloqueig de l'Estat per esclarir el cas d'espionatge en Pegasus.
9 meses después no se ha llevado a cabo ninguna diligencia de investigación. Se ha impedido que la Generalitat actuara como acusación particular. Por lo tanto, necesitamos que se haga justicia. Yo a día de hoy no tengo la seguridad de que no estoy siendo espiado.
Aragonès ho ha dit davant els representants del Parlament Europeu que s'encarreguen aquests dies d'investigar aquest cas i que aquesta setmana estan de gira per la capital espanyola. Tot plegat el mateix dia en què diverses entitats fan pinya per promoure i reforçar l'ús del català a internet. Avui s'ha presentat l'Aliança.
La seva tasca principal serà la de monitoritzar, diagnosticar, proposar i representar els drets lingüístics dels catalanoparlants en l'àmbit digital. La seva primera preocupació és l'actual pèrdua de rellevància en els resultats de cerca en català.
Quina és la salut del català a internet? Quins objectius es marca aquesta unió d'entitats? En parlarem avui amb el periodista Albert Cuesta, que és també alhora el secretari tècnic de l'Aliança per la presència digital del castellà. I després, en els esports, us explicarem que el migcampista del Barça, Gavi, tornarà a ser jugador del filial. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat mercantil ha desestimat el recurs per l'andalús en considerar que la demanda del club blaugrana es va entregar fora de termini. Des del Barça asseguren que presentaran un nou recurs per poder-lo inscriure perquè consideren que es va entregar correctament.
I aquesta nit el Barça femení es retroba amb la Champions. Les blaugranes visitaran la Roma a les 9 a l'anada dels quarts de final d'aquesta competició europea.
El conjunt blaugrana buscarà la seva cinquena semifinal consecutiva a la màxima competició en un estadi olímpic on el club hi té bon record, ja que el 2009 es va conquerir el primer triplet. Jonathan Giralde té les baixes ja conegudes d'Alexia, Mariona i Clàudia Pina.
I al final de l'informatiu en el Temps de la Cultura us explicarem que la Fira Internacional de Circ de Catalunya, el Trapezi, recupera els carrers en la seva 27a edició.
Volem recuperar tots aquells racons, totes aquelles places de Reus, que Reus es visqui al circ amb la màxima plenitud. Tornen els firaires, això ens fa especial il·lusió, a la plaça Prim, davant d'aquell Teatre Fortuny, que també acollirà espectacles de sala.
Aquest any la fira també enceta una nova etapa sota la direcció d'Alba Sarraute i Cristina Cazorla. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta fira és l'aparador del circ català estatal internacional. En total hi passaran 36 companyies, 2 cabarets i una cinquantena d'espectacles. Aquest any la fira, que se celebra del 10 al 14 de maig, se centra en el talent emergent, especialment el femení.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera aquesta tarda. informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures a poc es van recuperant. Avui ja màximes de 18 a 23 graus. Això contrasta amb l'ambient fred de primeres hores del matí. I el primer dia complet de la primavera ens porta alguns núvols. De fet, hem de parlar de nuvolositat variable durant tot el dia. Aquests núvols a la tarda més gruixuts, a la meitat nord, també a la meitat est de Catalunya. I a l'àrea del Pirineu podrien deixar escapar alguna gota, que seria en forma de neu per damunt dels 2.000 metres. Demà una jornada com la d'avui. Al matí començarem amb algunes boires, també amb alguns núvols, que es mantindran al llarg del dia, però de precipitacions no n'esperem. I demà les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes les màximes. Compte que al matí farà fred.
El Congrés dels Diputats a Madrid continua el debat de la moció de censura a hores d'ara que ha impulsat Vox contra Pedro Sánchez, amb Ramon Tamames com a candidat a ser president del govern. Durant el seu discurs, l'economista ha acusat el govern espanyol de buscar suports parlamentaris en partits independentistes. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Tamames ha negat el dret a l'autodeterminació i ha fet un discurs crític amb els partits independentistes per anar en contra de la Constitució i voler trencar la unitat d'Espanya.
Y además considera una obligación defender lo que es la patria común e indivisible de todos los españoles, el artículo 2 de la Constitución, que no es ningún frontispicio, sino una realidad cotidiana.
D'aquesta manera s'ha acostat als postulats de Vox que demanen il·legalitzar els partits independentistes.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha replicat a Tamames que es presenti com a candidat d'un partit que no respecta les bases democràtiques, tenint en compte sobretot el seu passat polític al Partit Comunista i Izquierda Unida i al Centre Democràtic i Social.
Pedro Sánchez l'ha criticat per presentar-se com a candidat d'un partit que diu degrada les institucions.
Usted blanquea un partido que niega la evidencia científica del cambio climático y que, como le he recordado al señor Abascal, coqueteó con los antivacunas, con los terraplanistas, ante una pandemia que tanto dolor provocó en el mundo y también en nuestro país. Un partido que usted lo ha escuchado también de primera mano, criminaliza a los inmigrantes y que ha llegado a defender la ilegalización de partidos políticos por defender ideas que no coinciden con las suyas.
Sánchez també ha acusat Vox d'impulsar una moció de censura amb l'únic objectiu de fer un xou al Congrés i de fer-ho sense una alternativa política amb contingut. De fet, la moció de censura no prosperarà perquè Vox només aconseguirà el suport dels seus 52 diputats i l'abstenció del Partit Popular.
I precisament Pedro Sánchez ha carregat contra aquest Partit Popular per abstenir-se i no votar-hi en contra. Des del PSC ja vaticinen que això suposarà que els populars busquin aliances amb Vox de cara a les eleccions generals de finals d'any.
El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, creu que l'abstenció del Partit Popular posa en evidència que no descarta governar amb Vox. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, ha apuntat que l'única finalitat de Vox amb la moció de censura és distreure els ciutadans.
Que la dreta vol muntar escàndols perquè no es veia el que està passant en aquest país, i és que l'economia està funcionant, que s'està preocupant de la gent, que ho està passant més malament, i si no, i mentre es parla d'altres coses, del Tamames i de les coses que s'inventen, no es veu realment el que li importa a la gent.
De moment, al Congrés no ha parlat la vicepresidenta Yolanda Díaz, que era una incògnita saber si ho faria o no ho faria.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I sense moure'ns de Madrid, el jutge Pablo Llarena es manté ferm en els seus posicionaments i insisteix en processar a Carles Puigdemont i la resta de polítics independentistes que estan fora d'Espanya per malversació, desobediència o per tots dos delictes. El magistrat es manté en la seva postura i descarta reclamar-los per desordres públics agreujats, tal com li demanava la Fiscalia i les acusacions, Pere.
Així doncs, Llarena manté contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig la malversació més dura, mentre que els fets referits al delicte de sedició derogat al Codi Penal no el substitueix per als delictes públics agreujats, perquè el jutge creu que no encaixen. Per a l'exconsellera Clara Ponsatí i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, només les processa per desobediència i no per malversació. L'instructor de la causa del procés ha desestimat així els recursos a la seva interlocutòria del passat 12 de gener, presentats tant per part de les defenses, menys la de Marta Rovira, com per part de l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia.
I per cert que una setmana després d'haver-se repetit el judici per la mesa del Parlament de Catalunya, que l'any 2017 presidia Carme Forcadell, avui hem conegut que la Fiscalia demana ara al Tribunal Suprem que anul·li el judici contra part de la mesa que en aquest cas presidia Roger Torrent, que va quedar absolta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel delicte de desobediència i es torni a repetir, diu, amb uns altres magistrats.
El TCJ va absoldre Torrent, Eusebi Campdepadró, Josep Costa i Adriana Delgado en considerar que no van tenir la intenció de desobeir els requeriments del Tribunal Constitucional quan van admetre a tràmit dues resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia espanyola. En canvi, el fiscal diu que la sentència no estava prou fonamentada. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, que ha tingut accés a aquest recurs, el Ministeri Públic alega que l'absolució per part del Tribunal va ser absolutament arbitrària i sota criteris valoratius no racionals, apartats de tota lògica o aliens a qualsevol paràmetre d'interpretació sostenible en dret.
I encara a Madrid, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat avui davant la Comissió del Parlament Europeu que investiga l'espionatge d'independentistes amb el programa Pegasus el bloqueig de les institucions de l'Estat per esclarir aquest cas. A més, Aragonès ha demanat a aquesta comissió arribar fins al final per esclarir el catillat de guerra bruta de l'Estat.
En el seu discurs a l'inici d'aquesta reunió, Aragonès ha denunciat que el govern espanyol no ha fet res després de saber que polítics catalans i consellers del govern van ser espiats amb Pegasus i assegura que a dia d'avui no té la garantia que actualment no estigui sent espiat.
9 meses después no se ha llevado a cabo ninguna diligencia de investigación. Se ha impedido que la Generalitat actuara como acusación particular. Por lo tanto, necesitamos que se haga justicia. Porque si este escándalo queda impune, las dudas acerca de la frágil calidad democrática del Estado español no pararán de crecer.
El president de la Generalitat també ha recordat davant la comissió que el Congrés va rebutjar una comissió d'investigació sobre Pegasus i que s'ha negat la presència de partits independentistes a la comissió de secrets oficials.
El president Aragonès ha assistit a aquesta trobada acompanyada de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que en la mateixa línia que el president ha criticat la manca de compromís del govern espanyol per donar una resposta a les víctimes i garantir que no torni a passar i ha reivindicat que el Catalan Gate és un afer europeu. També s'ha mostrat preocupada per aquests casos d'espionatge.
S'ha fet evident al llarg, no només de les nostres intervencions, sinó sobretot també de les preguntes i les demandes dels membres d'aquest comitè, que hi ha una preocupació per la vulneració de drets.
A part d'Aragonès i Serret, una altra de les víctimes de Pegasus que ha parlat en aquesta reunió ha estat el regidor d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'alcaldia, Ernest Maragall, que ha reclamat tenir justícia i garanties que l'espionatge no es torni a repetir. La reunió, per cert, ha estat marcada per la polèmica perquè Junts per Catalunya retret a Esquerra que les tres víctimes que hi han anat siguin del mateix partit.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Ja a Catalunya, perquè el govern ha donat llum verda avui en el Consell Executiu a una reestructuració del cos de Mossos d'Esquadra que preveu algunes novetats rellevants dins del cos. La policia catalana no canviava el seu organigrama des de l'any 2011. Des d'aleshores hi ha hagut un important creixement dels delictes a internet i per aquest motiu es crearà una nova regió policial virtual per perseguir aquests nous ciberdelinqüents.
En aquesta línia es crearà aquesta Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tindrà competències sobre els sistemes i tecnologies de la informació de Mossos i treballarà també en l'àmbit de la ciberseguretat a nivell intern. És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Quan analitzem a les juntes locals de seguretat l'evolució dels delictes de l'any 19 fins ara, o de l'any passat fins ara, el creixement de les estafes vinculades a la ciberdelinqüència és molt rellevant i per això també la creació d'aquesta comissaria general. Per tant, atendre a nous delictes, a noves realitats delictives, pensem que el decret ve de l'11, estem parlant de fa 12 anys, per tant, amb una organització i una realitat policial molt diferent, una societat diferent.
A més, els Mossos d'Esquadra també amplien la seva àrea d'anticorrupció, també es potenciarà la seguretat ciutadana amb una comissaria pròpia i la prefectura del cos també guanyarà dimensió. Les regions policials territorials i les de mobilitat també tindran alguns petits canvis, sobretot la de Barcelona.
I d'altra banda, avui 21 de març, coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme, hem conegut que només a la ciutat de Barcelona les discriminacions per racisme i per xenofòbia van créixer gairebé un 10% durant l'any passat, concretament es va passar del 30 al 39%.
Aquestes queixes inclouen insults, menyspreus, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius de retorn al país d'origen. El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, explica quins motius hi ha darrere d'aquest augment.
L'explicació que li donem és que és sobretot degut a la presència de l'extrema dreta, ja no només al carrer, sinó cada cop més present a les institucions i als propis mitjans de comunicació que se'n fan ressò.
D'altra banda, les dades també mostren que el segon motiu de discriminació és la LGTB-fòbica, però si es compara amb les dades del 2021, les queixes han baixat. En total, durant el 2022 s'han obert 240 expedients, una xifra semblant a la de l'any anterior.
I si posem el focus en casos més concrets, com per exemple la discriminació a l'accés a un habitatge per raó d'origen o condició, l'Ajuntament ha realitzat dues sancions administratives, una per oferir un habitatge només a persones espanyoles i l'altra per un cas de discriminació directa. Actualment hi ha oberts 6 expedients sancionadors per aquest motiu.
Al conjunt de Catalunya, segons han informat avui els Mossos d'Esquadra, es van presentar 641 denúncies relacionades amb l'odi i la discriminació, de les quals 227 ho eren per motius d'origen racial o nacional.
A tot això, per ser avui també conegut que a Sant Pere Pescador, això és a l'Alt Empordà, la policia ha detingut atenció un empresari hoteler i el seu encarregat que explotaven un treballador estranger. La víctima vivia en condicions deplorables, compartint habitació en un espai reduït que feia alhora les funcions de magatzem i bugaderia.
El treballador feia jornades laborals d'entre 10 i 12 hores sense descans i havia d'estar disponible les 24 hores per les necessitats dels clients de l'hotel. A més, hi donaven 3 dies lliures cada 2 setmanes, però en realitat 2 dels 3 dies els havia de gastar per desplaçar-se al domicili de l'empresari a Barcelona per netejar-hi i a l'estiu també havia d'anar a Eivissa a netejar un altre habitatge de la seva propietat sense cobrar. La policia va conèixer el cas perquè el mateix treballador explotat va denunciar-ho a través del telèfon d'atenció a les víctimes de tràfic d'éssers humans de la Policia Nacional.
I d'altra banda, aquí també pateix discriminació, però en aquest cas de gènere, són les 560 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona que es veuen obligades a treballar amb pantalons de tallatge masculí, ho denuncia el sindicat CESIF.
Sí, aquest sindicat diu que és una situació que s'arrossega des de fa més de 2 anys i que afecta la mobilitat i la operativitat de les dones policies. També denuncia que es veuen obligades a assumir una despesa de prop de 90 euros per adaptar aquesta peça de roba. Per tot plegat, demanen al govern de Barcelona que doti les membres del cos de pantalons homologats per dona.
Estel migdia.
Més notícies. L'escola concertada catalana reivindica que té un volum d'alumnes vulnerables similar al de l'escola pública i ho fa, diuen, menys recursos. Avui les quatre patronals que agrupen 700 centres concertats de Catalunya han encetat una campanya per reivindicar la seva contribució a la xarxa educativa catalana sota el lema l'escola de la gent. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'escola concertada representa un terç de la xarxa educativa de Catalunya, més de 300.000 infants, des d'infantil fins a secundària. D'aquest, un 14% té necessitats específiques de suport educatiu. A l'escola pública, aquest col·lectiu representa un 14,6%. Per això, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, denuncia que l'escola concertada té un volum similar d'alumnes vulnerables i fa un gran esforç perquè rep menys recursos per fer-ho.
Que aquesta funció social també la fa amb la mateixa intensitat l'escola d'iniciativa social. I és cert, ho fem amb menys recursos, no ho diem nosaltres, ho diu el síndic de Greuges, crec que són informes que coneixeu prou bé, però en tot cas doncs, aquest és un tema que hem de seguir treballant amb el departament perquè són recursos que necessiten aquests alumnes. Però el que sí que volem dir avui és que els acollim.
Ruiz avisa que el model de l'escola concertada ha rebut molts atacs els últims anys des del desconeixement. Per això, les quatre patronals enceten la campanya L'Escola de la Gent per donar a conèixer com contribueix aquest model a Catalunya. Destaquen el baix abandonament escolar entre l'alumnat, un 90% continua estudiant batxillerat o formació professional.
Gràcies, Sílvia. I canviant de qüestió, entitats per la promoció i defensa del català han creat l'Aliança, una nova iniciativa que busca garantir la presència digital de la llengua catalana.
I formen part d'aquesta iniciativa la Mica, el Wikimedia, Fundació.cat, Instituts d'Estudis Catalans, Institut Ramon Llull o Òmnium Cultural, d'entre d'altres. La seva tasca principal serà la de monitoritzar, diagnosticar, proposar i representar els drets lingüístics de la societat civil catalanoparlant en l'àmbit digital.
En aquest sentit, la seva principal preocupació és l'actual pèrdua de rellevància en els resultats de cerca en català, per culpa, diuen, dels nous algoritmes. Calculen que des de la seva posada en marxa aquest passat estiu ha perdut entre un 30 i un 90% de trànsit que ha afavorit a les cerques en castellà.
Les entitats alerten que la disminució preocupant d'aquesta presència de la llengua a les pàgines web, perquè dona més preferència, per tant, al castellà, i aquest fet, diuen, estarien afectant i castigant, per tant, a la cultura catalana en aquestes cerques. I en aquest context, el govern ha encomanat a l'Aliança la creació d'un dispositiu que quantifiqui aquesta pèrdua actual de visibilitat del català a les cerques web durant els últims mesos i serveixi per reclamar solucions a les empreses digitals.
I per parlar de tot plegat i aprofundir sobre aquesta qüestió, ens acompanya avui en directe el secretari tècnic d'aquesta aliança, el periodista Albert Cuesta, també expert en tecnologies de la informació. Senyor Cuesta, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, quin és l'estat de salut actualment del català a internet?
Bé, ens pensàvem que era bo, però una cosa és que l'estat sigui bo i l'altra que sigui visible, que ho és, i en aquest moment no ho és, perquè tota la tasca que s'ha fet durant molts anys, durant més de 15 anys, perquè el català tingui una presència adient, per culpa d'unes modificacions encara no determinades dels algoritmes de cerca, fan que en aquest moment estiguin sent molt menys visibles les webs en català del que ho havien sigut fins ara. I aleshores doncs les principals entitats dels territoris de parla catalana que treballen en defensa de la llengua ens hem posat d'acord per intentar revertir aquesta situació com a primera tasca d'altres que també tenim, que també ens han marcat de cara al futur immediat.
Uh-huh. Per posar un exemple, per entendre'ns, de quina manera perjudiquen aquests algoritmes a les cerques del català?
Doncs el que està passant és que encara que un usuari tingui correctament configurat el seu entorn digital, és a dir, l'idioma del sistema operatiu en català, l'idioma del seu dispositiu en català i les preferències del seu perfil de Google en català, quan fa la cerca d'un concepte, d'una informació que li interessa, les webs que li apareixen en primer lloc, els resultats de Google, no són webs amb idioma català, malgrat que existeixin. Aquestes webs existeixen, però surten una mica degradades, una mica, doncs, en segon terme, respecte a les d'altres idiomes, especialment l'espanyol. I això abans no passava, i el que estem intentant és diagnosticar fins a la magnitud d'aquesta tragèdia i quin pot ser el motiu per ajudar a Google i els altres cercadors a recuperar la situació, com a mínim, la situació anterior, que és la que el català tingui la visibilitat que li correspon per la quantitat de parlants que té al món.
No sé si influeix també a vegades la inèrcia que tenim de fer les cerques en castellà a la xarxa.
Bé, aviam, no és una qüestió de fer les cerques en castellà o en català. La inèrcia és la de fer... tu estàs buscant una informació, un concepte, però si tu tens, si tu t'has manifestat davant del món digital com a catalanoparlant, perquè, insisteixo, tens correctament configurat els teus dispositius, el teu entorn informàtic, perquè doni preferència al contingut en català, el que no és correcte és que el cercador no et respecti aquesta preferència. O sigui, nosaltres en cap moment li diem a Google com ha de fer, com ha de valorar els continguts de les pàgines. El que li diem és que respecti, li demanem que respecti la preferència lingüística de cada usuari manifestada explícitament. I això està passant, doncs, amb els cercadors ens han proposat abordar, diagnosticar-ho, i per això hem demanat dades d'informació sobre el trànsit web a centenars de webs d'institucions públiques, d'empreses privades, per analitzar fins a quin punt s'ha deteriorat aquest trànsit de les versions en català. I amb aquesta informació estem elaborant un informe que ens ha demanat el govern de la Generalitat de Catalunya, amb el qual ens adreçarem, doncs, a les empreses digitals, específicament a Google, per demanar-los que ho reverteixin i fins i tot suggerir-los solucions. Google ens ha manifestat que és conscient d'aquest problema, cosa que ja és una millora, perquè inicialment, quan això va començar a passar, ells deien que aquest problema no existia, ara reconeixen que existeix. El que diuen és que no saben exactament per què passa, perquè un algoritme d'un cercador és una cosa molt complicada, i a nosaltres ens sorprèn una mica que ells ni tan sols ells controlin l'algoritme del seu propi cercador, però el cas és que ens han demanat informació per contribuir a revertir-ho, i això, doncs, ens sembla positiu, i amb això estem treballant ara com a primera fase d'un projecte més ampli de l'Aliança, que també és incidir en altres àmbits de la tecnologia amb els quals ens sembla que la posició del català és insuficient o podria millorar.
Sí, quins són aquests àmbits? Això li anem a preguntar, si és l'única missió que tenen com a Aliança o també treballaran en altres àmbits.
No, en absolut, en absolut. Vull dir, nosaltres agafem el món digital com un tot amb el que té diversos àmbits. Ara estem intentant resoldre una crisi, que és la del posicionament web, del contingut web, però nosaltres creiem que també s'ha de parar atenció especial a altres àmbits, com per exemple són les aplicacions mòbils, les xarxes socials, les plataformes audiovisuals, l'automoció. És a dir, és molt estrany que tu et puguis comprar un cotxe Tesla que està fet a Califòrnia i que et parli en català, i en canvi que puguis comprar un cotxe d'una marca feta a Martorell i no et parli en català. Un altre àmbit són els electrodomèstics, i això va, doncs, bueno, pot ser una rentadora, però, per exemple, encara hi ha televisors, la marca més venuda de televisors al mercat d'aquí, de l'Estat, els menús no són en català. Hi ha altres àmbits que també se n'ha parlat en el seu moment i, bueno, i doncs que també s'ha de vigilar, són els assistents de veu, vull dir, els Siris, les Alexes, els Google Assistants, que no parlen encara català, i un últim àmbit que també està relacionat amb aquests són els algoritmes d'intel·ligència artificial. És curiós perquè tots aquests assistents ara, diguéssim, al darrere tenen una intel·ligència artificial, però per altra, i no parlen català, però en canvi ara hi ha aquests algoritmes nous, els GPT-4 i els ChatGPTs, que tu hi pots dialogar en català. Per tant, bueno, s'ha de veure com es transmet això a la resta de l'entorn digital.
Doncs Albert Cuesta, secretari tècnic d'aquesta Aliança per la Presència Digital del Castellà, molta sort en aquesta tasca, en aquesta missió. Ens retrobem ben aviat.
Gràcies, bona tarda.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Canviant completament de qüestió, mirem breument també al Parlament de Catalunya, perquè la Comissió d'Investigació sobre els casos d'abús sexual a l'Església, a l'Esport i al Lleure, que s'ha de fer a la Cambra Catalana, ha tornat a quedar ajornada per defectes de forma a l'hora de citar els compareixents.
El problema rau en el fet que el document no especifica quines d'aquestes persones i organitzacions ho han de fer en qualitat de testimonis i quines en qualitat d'experts. En els propers dies, els grups tractaran de concretar aquests aspectes per poder dur a terme aquesta votació de cara ja al dilluns 27 de març. El pla de treball presentat pel PSC, Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns proposa citar prop de 90 de representants eclesiàstics, experts sobre abusos i víctimes de la pederàstia, així com també representants institucionals d'escoles i del lleure.
I atenció si sou un d'ells, perquè els clients afectats pel cas Dieselgate, recordem, els que van comprar cotxes que tenien un programari instal·lat de fàbrica per esquivar els controls de contaminació, entre ells, per exemple, els Volkswagen, tenen dret a rebre una indemnització. Així ho ha conclòs el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una sentència publicada avui.
El Tribunal Europeu recorda que la normativa comunitària prohibeix aquest tipus de dispositius i qualifica de negligents aquells fabricants que en van fer ús. Tot i així, el text d'aquest dimarts no determina l'import de la compensació i assenyala que aquesta tasca correspon ara als diferents estats membres. La sentència respon a una demanda presentada per un particular contra el grup Mercedes-Benz, pel qual el comprador del vehicle havia denunciat al fabricant en saber que el seu automòbil tenia instal·lat un dispositiu que ocultava el nivell d'emissions reals.
Més coses ara en l'àmbit laboral. La companyia farmacèutica internacional AstraZeneca anuncia la contractació de 1.000 persones durant els propers 5 anys al nou hub que ha d'obrir a Barcelona. Es tracta d'una xifra 10 vegades més alta respecte a la que va anunciar fa un any, que era de 100 llocs de treball especialitzats en l'R+D. AstraZeneca presentarà el nou hub en un acte demà a la Torre Glòries. En canvi, Amazon ultima l'acomiadament de 9.000 treballadors més a tot el món, que se sumarien als 18.000 que ja es van anunciar fa unes setmanes.
El conseller delegat d'aquesta empresa ha apuntat que la decisió s'hauria pres perquè la companyia busca optimitzar els costos en un context marcat per la incertesa que existeix en un futur proper.
I precisament pel que fa al gegant tecnològic a Catalunya, concretament el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat aturar cautelarment l'aplicació de l'anomenada taxa Amazon a l'Ajuntament de Barcelona.
Una taxa que grava les grans distribuïdores del comerç electrònic per l'ús de l'espai públic durant el repartiment de mercaderies a domicili. El Tribunal ha rebutjat el recurs interposat per l'Organització Empresarial de Logística i Transport, que va demanar la paralització mentre es tramita aquesta causa judicial. El TCJ considera que seguir aplicant la taxa no suposa cap gran prejudici per a aquestes empreses i, per tant, la manté en vigor mentre segueix estudiant la qüestió.
I acabem aquest bloc amb dos apunts. Uns pescadors han trobat un cadàver al pantà de la Llosa del Cavall i la policia creu que podria ser el del capellà desaparegut fa mesos al Solsonès.
Segons ha avançat aquest matí al diari Segre, els investigadors sospiten que podria tractar-se de Xavier Castelló, de 78 anys, de qui no se sap res des que el van veure per últim cop el 18 de novembre. Els pescadors van trobar el cos diumenge en una zona de difícil accés del pantà.
I per últim, els Mossos han denunciat un motorista de 28 anys que circulava a 183 km per hora en un tram de la carretera C-13 on la velocitat no es pot superar als 90 km hora.
La policia va muntar un control de velocitat a Camarasa en una zona coneguda com la carretera del Doll, en un tram de muntanya amb moltes corbes on anteriorment ja s'havien detectat conduccions imprudents per part d'alguns vehicles. Els agents van aturar la motocicleta per informar de la denúncia del jove que s'haurà de presentar ara davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 32 minuts, obrim el bloc local i comarcal amb una notícia que acabem de saber al Pallars Jussà. Un home mort després de patir un accident mentre sobrevolava en parapent la zona del Congost de Montrevell.
L'avís de l'accident s'ha donat a les 11 del matí. Un helicòpter dels bombers ha rescatat el cadàver. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació d'aquests fets.
I ara sí, continuem a Terrassa, perquè la ciutat recordarà les víctimes de la riuada que va afectar gran part del Vallès Occidental la matinada del 25 al 26 de setembre de l'any 1962. Ho farà aquest recordatori amb una escultura memorial.
Amb el nom Marca d'Aigua s'ubicarà el Pla de la Corneta entre els barris de les Arenes, Montserrat i Torres Sana. L'escultura serà obra de l'artista local Gabriel Barderí i utilitzarà la forma, la llum i també l'ombra per fer present de forma poètica el camí de l'aigua, el territori, també la memòria i el cicle. En aquest espai, el 2012, l'Ajuntament de Terrassa ja va inaugurar un memorial per commemorar aquesta arribada.
I també sobre memòria històrica, la Seu d'Urgell compta des d'aquesta setmana amb 5 noves llambordes Stolperstein que recorden les víctimes del nazisme. En aquest cas, fan homenatge a 5 veïns de la Seu que van ser deportats als camps de concentració nazi.
Ells són Victòria, Victorià Córdoba Bordoll, Antonio Via, Remondillo Morella, Bonaventura Aixàs i Josep Sans. Els monuments s'han instal·lat just davant dels seus domicilis i un cop col·locades les llambordes s'hi ha dipositat una rosa al damunt. La idea és organitzar una visita guiada de cara al juny de la mà de l'historiador Pau Xica, editar també un fulletó amb la biografia de cadascun d'ells.
I a Lleida, veïns de 18 pobles de la Vall de Sió denuncien desatenció per part del Departament de Salut per la manca de metges que hi ha en aquests municipis. Una situació que els obliga a desplaçar-se fins a Agramunt, on el sistema s'està tensant cada vegada més.
Aquesta àrea bàsica de salut dona cobertura a uns 7.000 habitants de 18 pobles que pertanyen a les comarques de l'Urgell, la Noguera i la Segarra. Amb tot, li corresponen 5 metges i mig, però des de fa més d'un any només en tenen treballant a jornada sencera 3 i un amb reducció de jornada. Davant d'això, els alcaldes dels municipis afectats s'estan mobilitzant i demanen revertir aquesta situació. És l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández.
Ja fa un any que ho estem arrossegant, però des de fa un any l'han anat suplint els diferents professionals que tenim la sort de tenir a l'àrea bàsica de salut d'Agramunt. Diferents professionals que són del territori i que el que volen és atrapar-ho tot. Però ha arribat un punt que aquests professionals estan esgotats i els ha marxat encara algun professional més i, per tant, no poden atendre la població i ja no poden fer més hores, no poden duplicar més la seva jornada laboral.
Els alcaldes afectats han elaborat un manifest per posar en coneixement de la ciutadania aquesta situació i han iniciat també una recollida de firmes perquè els veïns els recolzin. Des de Salut diuen que no troben professionals per atendre aquests municipis.
Recordem que no és l'única comarca que denuncia aquesta desatenció. Ara fa una setmana us explicàvem el cas dels veïns del Berguedà, que estan en la mateixa situació, en una situació semblant. Marxem ara a Tàrrega, una iniciativa que vol visualitzar l'art i la cultura com a eina de transformació social, ha unit diverses persones que tenen algun tipus de discapacitat en el seu talent artístic.
Connexions Artístiques és un projecte que impulsa l'associació ALBA, que preveu durant els propers mesos un treball conjunt en l'àmbit del teatre, la dansa, la poesia, l'escultura, l'art i també la narració oral. N'ha parlat al matí de Ràdio Estel la coordinadora del projecte, Míriam Arnat.
Vam fer una crida entre totes les persones que, bueno, que atenem i fan ús dels nostres serveis i bueno, va aparèixer una llista impressionant de persones interessades en diferents disciplines, amb ganes de crear i, bueno, i participar, no?, de la creació artística, i els vam enllaçar amb professionals que estan en actiu.
Arnaz ha explicat que al llarg de l'any està previst que amb tot plegat es creï una obra o un espectacle teatral que serà obert al públic. També ha destacat que per aquesta quarantena de participants d'aquest projecte és tot un repte personal i un aprenentatge de primer ordre el que estan fent.
I a Ripoll, la fira multisectorial que se celebrarà aquest cap de setmana celebra ja els 40 anys i ho fa aquesta vegada amb més de 250 parades i amb la voluntat de seguir creixent. La coneguda com a Fira de les 40 Hores és la més important que es fa a la comarca del Ripollès.
I aquest any manté el format allargat que va estrenar l'any passat, connectant el centre amb la Devesa del Pla. I hi haurà tres espais diferenciats dedicats a l'artesania, a l'alimentació i un altre també per a empreses, vehicles i entitats. La regidora de Fires, Manoli Vega, diu que han hagut de dir no a molts paradistes per manca d'espai.
Una fira especial aquest any, en la que volem consolidar l'espai aquest del quilòmetre i mig, que va des d'aquí del carrer Sant Pere fins a baix a la Devesa, plena d'estants, de parades, més de 250 parades, es consolida després de 40 anys i és ben viva.
Vega també s'ha compromès a allargar aquest recorregut de parades de cara a les properes edicions. S'espera que aquest cap de setmana arribin a aquesta ciutat entre 25.000 i 30.000 visitants.
Pugem ara fins al Baix Empordà perquè els pagesos de Verges ben aviat podran passar més tranquils pel pont de la C-252 que creua el riu Ter al seu pas per aquest municipi. La construcció d'una vorera per als vianants va provocar la reducció de la calçada i ara la Generalitat ha acordat ampliar el pont per facilitar-ne la circulació.
L'obra tindrà una inversió estimada de més de 2,5 milions d'euros i fins que no s'executi el trànsit per aquest tram es controlarà amb semàfors per evitar que es creuin sobre el pont vehicles de grans dimensions. La mesura arriba després de llargues reivindicacions i de protestes, la darrera aquest mes d'octubre passat.
I marxem ara cap a Tossa de Mar, això és a la comarca de la Selva, on l'associació sense ànim de lucre, CocoCat, i l'Ajuntament d'aquesta població han esterilitzat prop de 400 gats en els últims 3 anys i també han aconseguit que el 100% de les colònies felines que hi ha al municipi estiguin esterilitzades.
Durant el 2020 i el 2021 s'han esterilitzat 149 i 99 gats, respectivament. El 2022 es van esterilitzar 147, d'aquests 86 femelles i 61 mascles. També s'han atès tots els gats que, pel seu estat de salut, una necessitaven i d'aquesta manera asseguren que redueixen les molèsties produïdes pel marcatge amb orina que fan els mascles, les baralles, també els miols. Ara, en l'època de zeli, sobretot, evita, diuen, la superpoblació d'aquests animals, millorant la qualitat de vida dels gats i dels veïns que hi conviuen.
I acabem aquest recull comarcal a la Terra Alta perquè a Gandesa s'hi està projectant una quarta planta solar amb més de 48.000 panells fotovoltaics. La promotora és l'empresa Energia Inagotable de Hiroko, amb seu social a Madrid.
Aquesta és la quarta planta que es fa en aquesta zona i s'ha batejat com a Corbera i preveu una inversió de 16 milions d'euros. L'energia produïda s'evacuarà fins a la subestació Garraf, que hi ha a Vilanova, i la Geltrú. Energia Inagotable de Hiroko té el mateix domicili social que la promotora de les altres plantes que hi elabora, com la de Gandesa o la de Batea o Vilalba.
Gràcies, Pere, atents pels esports. Esports amb una notícia en clau blaugrana que us avançàvem a la portada d'aquest informatiu. Anna, el migcampista Gavi tornarà a ser jugador del filial.
Sí, el jutjat mercantil li ha denegat al Barça el recurs perquè considera que tenien fins l'1 de març per presentar la demanda i no ho van fer fins al dia 2, per tant, ja estava fora de termini. I què ha fet el Barça un cop s'ha sabut aquesta notícia? Doncs no s'ha quedat de braços creuats. L'entitat ha fet saber que presentarà un nou recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona abans d'aquests 20 dies que té per fer-ho. I ara com queda la cosa? Doncs que l'andalús continuarà inscrit amb el primer equip fins a final de temporada, és a dir, fins al 30 de juny, i del 30 en endavant tornarà a ser jugador del juvenil a tots els efectes. Per evitar que això passi i Gavi torni a tenir fitxa del primer equip l'any que ve, el club haurà de rebaixar el límit salarial abans que acabi aquesta temporada, perquè ara per ara no té espai per ser inscrit. Si el Barça no aconsegueix inscriure'l al juny, Gavi quedaria lliure i el Barça s'hauria de centrar en reduir al màxim el límit salarial perquè hi pugui cabre.
I encara sobre la Lliga Espanyola, l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol ha fet un comunicat per demanar accions al Consell d'Administració del club per evitar un possible descens a segona divisió.
Demanen que plegui l'actual director esportiu, Domingo Catoira, i el director del futbol base, Luis Vicente Mateo. També consideren que cal fer una reflexió sobre la figura de l'entrenador blanquiblau Diego Martínez, ja sigui per acomiadar-lo o ratificar-lo fins a final de temporada. I parlant de possibles destitucions, qui ja ha pres una decisió amb el seu entrenador és el Sevilla, que ha fet fora Jorge Sampaoli del primer equip. Aquesta decisió arriba després que els andalusos encaixessin dos gols contra el Getafe, un rival directe de la permanència, i s'hagin situat a només dos punts de la zona de descens. L'argentí va dirigir la banqueta sevillista a l'octubre amb l'objectiu d'escalar posicions, però no se n'han sortit. En 19 partits, el balanç és de 6 victòries, 5 empats i 8 derrotes. Ara el club ultima el contracte del nou entrenador, que tot apunta que serà José Luis Mendilibar, que ja és de Sevilla.
I mirant a Europa, el femení del Barça visita aquest vespre l'estadi olímpic de la Roma en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions.
El conjunt blaugrana buscarà la victòria per aconseguir el títol que se'ls va escapar la temporada passada. Ho farà a l'Estadi Olímpic, un escenari que el club li porta bons records perquè el 2009 van conquerir el primer triplet de la història del club. Les jugadores de Jonathan Giraldez jugaran contra la Roma, que és líder a la Lliga Italiana. En roda de premsa, a l'extrema esquerra del Barça, Salma Parayuelo es planteja un partit complicat.
Los cuartos nunca van a ser fáciles, y menos en Champions. Aquí están en casa, están con su gente y va a ser un partido complicado. Tenemos que hacer las cosas muy serias porque seguro que va a ser un partido muy, muy competitivo.
A la llista de convocades no hi figuren Clàudia Pina, que té un esguinç al turmell, i tampoc les lesionades Mariona Calanté i Alexia Putellas. Com a reforç, el tècnic blaugrana ha convocat l'única jugadora amb dorsal del filial, que és Vicky López. L'altra al·licient del duel, la banda del primer triplet, és la retrobada de l'excapitana del Barça, Vicky Lozada, i la brasilera Andressa Alves. I encara la Champions femenina, a 6:45 de la tarda, el Bayern de Múnich rebrà a casa l'Arsenal. Demà es jugaran la resta de partits. A 6:45 l'Olympique de Lió s'enfronta ara al Chelsea, i a les 9 el PSG rebrà el Wolfsburg.
I com ja sabeu, aquesta setmana no hi ha Lliga Masculina de Primera Divisió perquè hi ha aturada de seleccions. Aquesta tarda s'estrena a les Rozas al Combinat Espanyol.
Recordem que hi haurà Valde i Gavi com a representants del Barça i José Lu de l'Espanyol. El proper partit d'Espanya en aquests classificatoris per l'Eurocopa 2024 serà a Noruega aquest proper dissabte. En aquest duel no hi serà el davanter del Manchester City, Erling Haaland. El noruec es baixa d'última hora per unes molèsties al pubis que arrossega des del cap de setmana. I el segon partit d'Espanya en aquesta aturada per seleccions serà dimarts contra Escòcia.
I per ser que la selecció francesa, el davanter Kylian Mbappé serà l'encarregat de dur el braçalet del capità.
El del PSG PSG de només 24 anys recull del testimoni del porter del Tottenham, Hugo Lloris, que va posar a punt i final a la seva etapa amb el combinat nacional després del Mundial de Qatar. Mbappé estrenarà a capitania divendres a l'Estat de France, on jugarà el primer partit d'aquesta jornada classificatòria contra els Països Baixos. Un partit en què no hi serà el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que minuts abans d'acabar el clàssic de diumenge al Camp Nou, el neerlandès va sentir molèsties i no va estirar la samarreta orange aquests dies.
Ai, abans d'acabar la carpeta de futbol, us expliquem que aquest dijous l'ex blaugrana Bojan Kirkić es retirarà del futbol professional i ho farà en un acte privat al Camp Nou.
La notícia la va donar per error Gerard Piqué en un directe de la Kings League. Piqué, que es va retirar a principis de novembre, estava amb Ibai Llanos, Gerard Romero i altres presidents de la Kings, analitzant els últims partits de la jornada i els propers, i va passar el següent.
M'han passat Bojan Kirkić també. Bueno, Bojan es que nunca le he visto muy ilusionado con la Kings League, entonces...
Bojan el jueves se despide, se retira.
¿Ah, sí?
En el Camp Nou. Yo voy al evento.
Esto no se sabía, ¿no?
¿Eso se sabía o no?
Claro, yo no sabía que estaba retirado Bojan.
¿Cómo? Tira. ¿Qué más tienes?
Com escolteu, Gerard Romero va intentar canviar de tema intentant que hagi passat desapercebut aquest comentari, però el cert és que va començar a córrer per les xarxes socials.
Continuem els esports parlant d'handbol. Aquesta nit torna a la Lliga Europa. A 8:45 el Granollers s'enfronta a l'Skanderborg Aarhus danès.
Els ballesans reben l'equip danès en els vuitens de final de la competició, un equip que actualment es troba a la sisena posició a la Lliga i que ve de perdre l'últim partit europeu contra el Bidasoa Irun. Per la seva banda, el Granollers necessita la victòria no només per seguir viu a la competició, sinó per recuperar sensacions després de caure a la Copa Sobal i a la Copa del Rei. Pel que fa a l'últim partit europeu, va acabar amb un empat al marcador.
I a la Champions de Waterpolo, el Sabadell rep el Ljub Drobnjak a croat. Serà un partit que començarà 8:15 de la tarda.
Els sabadellencs, que només han sumat 4 punts en aquesta competició europea, són últims a la taula, sense opcions de passar la següent ronda. Aquesta tarda rebran el Ljub, el quart s'ha classificat, que ocupa l'última plaça per jugar la final a 8 en la desena jornada de la Champions.
I d'altra banda, acabem els esports explicant-vos que a aquesta hora hi ha en marxa ja la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
La d'avui és la segona etapa, és la més muntallosa, té un recorregut de 165 quilòmetres i va de Mataró a Vallter 2000. Ara mateix queda molt poquet perquè arribin a l'Equador, que és per la zona d'Olot. De moment hi ha 8 escapats, entre els quals hi ha Simon Carr i Simon Pitpetili. El guanyador de la primera etapa va ser Primo Roglic, que va acabar amb 4 segons d'avantatge sobre Remco Evenepoel. El ciclista català que va quedar en millor posició va ser Edu Prades, que va acabar 14è. La mala notícia d'ahir és que l'italià Dario Cataldo es va haver de retirar per diverses fractures per la caiguda que va patir en aquesta primera etapa.
Gràcies, Anna. Gairebé 2:47 minuts. Obrim la plana esportiva. La plana cultural. Aquest programa amb les propostes culturals que ens porta l'Olma Giró, que ja tenim a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Avui ho hem dit a la portada, no? Avui comencem parlant de circ. Ahir et vam posar falta, ahir parlàvem de llibres, avui parlem de circ.
Una mica de tot.
Del trapezi de Reus, coneguda com la Fira també Internacional del Circ de Catalunya, aquest any recupera els carrers de la ciutat en la seva 27a edició.
Exactament, i aquesta fira, pels qui no sapigueu què és, doncs bàsicament és l'aparador del circ català, estatal, internacional, més important de Catalunya, evidentment, i en aquesta 27a edició també enceta nova etapa i ho fa sota la direcció artística d'Alba Sarrauete i Cristina Cazorla. La mateixa Cristina Cazorla està satisfeta d'haver recuperat els carrers, això sí, sense perdre les programacions de les sales de la ciutat.
El primer, el que més il·lusió ens fa, és recuperar el carrer. Recuperar aquest carrer que aquests darrers anys ha patit una mica, per raons que no venen al cas, però sí que volem com de recuperar tots aquells racons, totes aquelles places de Reus, que Reus es visqui al circ amb la màxima plenitud. Tornen els firaires, això ens fa especial il·lusió, a la plaça Prim, davant d'aquell Teatre Fortuny, que també acollirà espectacles de sala.
Escoltàvem la codirectora d'aquesta fira celebrant la recuperació dels carrers, també dels firaires, no? I d'altra banda, en aquesta 27a edició hi haurà 36 companyies, dos cabarets i una cinquantena d'espectacles. Companyies, aquestes 36 que diem, com per exemple algunes de molt renom, com són My Laika, Proyecto Tránsito, Circ Pardi, la companyia Muta o l'Eleix Vista aquí. Aquest any, la fira, com així una mica com a leitmotiv, se centra en el talent emergent, especialment posant focus en el talent femení emergent. I llavors, si esteu interessats en anar-hi, que sapigueu que es fa del 10 al 14 de maig, i més informació sobre tots els espectacles, que clar, n'hi ha una cinquantena, dos cabarets, 36 companyies, si voleu trobar tots els horaris ben desgranats,
ho podeu fer
a la web, la trobareu a la web www.trapezi.cat.
He de dir que val molt la pena aquesta fira Trapezi, almenys. Jo l'havia vist abans, aquesta fira es feia en dues ciutats, es feia a Reus i es feia a Vilanova i la Geltrú.
S'ha perdut ara una.
I ara s'ha perdut una... Bueno, ja fa anys que no es fa a Vilanova i la Geltrú, però quan es feia aquest teatre al carrer Trapezi, valia molt la pena. I per tant, si podeu, no us ho perdeu. Recordeu, del 10 al 14 de maig, fira Trapezi, torna a Reus aquest any recuperant els carrers. Mira, no deixem les fires també d'espectacles.
Perquè, en aquest cas, però no de circ.
No de circ, però si no us agrada el circ i us agraden les titelles, aquest any la Fira de Titelles de Lleida aplegarà 300 professionals i comptarà amb els espectacles que portaran 29 companyies.
I mira, també se celebra el mes de maig. Mes de maig, mes amb molta programació. En aquest cas, del 3 al 5 de maig...
Ja teniu els primers 15 dies de maig.
Exacte, podeu anar a Lleida, on s'hi celebra aquesta Fira de Titelles. En aquest cas, la ciutat oferirà 95 actuacions diferents que es programaran tant a l'aire lliure com a diferents sales de la ciutat, una mica el mateix que passava a Reus, no? Entre aquests espectacles també hi haurà estrenes, com per exemple la que presentarà el manxec Andrés Veladíez amb un espectacle que compta amb la intel·ligència artificial. Una mena d'espectacle, Xavi, que... És el que t'anava a dir, pel que he estat escoltant, anirà estant molt present la intel·ligència artificial en els diferents àmbits, sobretot en aspectes culturals, com és en aquest cas, doncs, que una fira de titelles, un espectacle de titelles, doncs, compti amb la intel·ligència artificial. Escoltem a la codirectora d'aquesta fira, Elisabet Baivé, que explica el perquè de les ubicacions dels espectacles.
Doncs amb els carrers i les places plenes d'espectacles gratuïts. Això sí, tothom ens demana que vinguin al nostre barri i ens encantarien els barris de tothom. Però, com que és una fira, doncs resulta que hem d'utilitzar tots els espais i places i carrers que envolten els espais teatrals que nosaltres utilitzem, perquè així tots els programadors puguin veure el màxim d'actuacions possibles, però amb el mínim de temps. I així tots anem caminant. I per les famílies també creiem molt bonic, doncs, que la mobilitat sigui més accessible.
Doncs mira, ja ho sabeu, mobilitat més accessible aquest any. Sí,
tant
que
no se solapin tampoc els espectacles, els tinguis més a prop.
Sí,
molt bé.
Clar, és cert, no?, que els agradaria arribar a tots els barris de Lleida, però mira, ho tindreu tot a prop i podreu gaudir de 29 companyies diferents oferint espectacles. De fet, en aquesta 34a edició, l'objectiu, el que es busca, és que es combini, que podríem dir, els espectacles més tradicionals amb els més innovadors, com el que comentàvem d'aquesta estrena del manxec que utilitza la intel·ligència artificial. I en aquest cas, pels que ens estigueu escoltant, si esteu interessats, podeu trobar tota la informació a la web www.firatitelles.blogspot.com o si poseu simplement Firatitelles al cercador de Lleida, us sortirà. Així que, mira, ja ho sabeu, primers 15 dies de maig,
ja els teniu ocupats. Primer cap de setmana la Fira de Titelles a Lleida, després la Fira Trapezi a Reus del 10 al 14 de maig. Mira, aquí no sabem si anirà a cap d'aquestes dues fires.
No m'imaginava,
no?
Aquest enllaç. Continua.
Va, la parella d'artistes formada per Rosalía i Rau Alejandro assegura que ja fa un parell d'anys que treballen els tres temes que sortiran el divendres i que aquests són com les fases de l'amor.
Exacte, la primera entrevista que han donat com a parella artística.
Gairebé tema per any, eh?
En una conversa amb l'streamer Ibai Llanos fa un any que preparen aquests tres temes, però el que han explicat és que fa molts anys, no, que s'acompanyen un a l'altre a l'estudi, perquè els dos, recordem, són artistes, però que volien, doncs, assentar una mica les bases de la seva relació i un cop això passés, doncs, treure-hi algun tema, com passarà d'aquí res. Aquest divendres s'estrenen les tres noves cançons, que de moment el que sabem és que una es diu Beso.
Una es va avançar, no?
Exacte, un 20 segons es van avançar només. Vampiros i Promesa. Llavors, d'altra banda, i m'ha semblat molt interessant en aquesta primera entrevista que han donat amb l'streamer Ibai Llanos, també han explicat que com serà, o sigui, sabem un tall de Beso, de la cançó, però també han explicat quin estil tindrà una de les altres cançons, no sabem quina, però ens han avançat l'estil.
Yo creo que hay una que es más exótica.
Pero para mí las tres son exóticas. Pero...
Bueno, las tres, el proyecto en sí es exótico, pero yo creo que hay una que es especial, yo creo, porque no es un género que se haga tan habitualmente hoy en día. Un bolero.
Ah,
bueno, inspirado en bolero, vale. Inspirado como en ese vibe. Que a lo mejor no sería el género, sí, como algo que no se esperaría que fuéramos a hacer eso.
Doncs mira, un gènere de bolero inspirat en un bolero, així que ho escoltarem d'aquí poc. Què ens porten aquests, exacte, aquests dos artistes? El que sí que no han volgut dir, Xavi, però és si aquestes cançons aniran acompanyades de videoclip. Això haurem d'esperar a veure què acaba passant.
Va, això ho diuen, però segurament la setmana que el 24 presenten les cançons, el 27 estem parlant que hi ha videoclip.
Ja ho veurem.
Mira, per cert, en aquesta mateixa entrevista, abans que parlàvem del català
a internet... Ah, és el que t'anava a dir. Tu anava a dir ara mateix, que en parlen català.
Explicaven, no? Ells dos van parlar, que parlen català. De fet, Raúl Alejandro va deixar anar una mica, no? I va parlar una mica en català.
Va parlar una mica en català.
No, de fet, va dir això, una mica de català.
No és la primera vegada que ho fa. I també van explicar que entre ells es parla en català, així que benvingut sigui, on sigui, en català, no?
I tant, sempre. I a les xarxes encara més. Vinga, vaja, atenció amb aquests moviments que es fan als Estats Units pel que fa als espectacles, perquè el català Mago Pop ha comprat el Branson Magic Theatre.
Aquest teatre, que està ubicat a l'estat de Missouri, doble les localitats que hi ara mateix que té el Mago Pop al Teatre Victòria de Barcelona, que gestiona i mateix, recordem, des de fa 4 anys, des del 2019. El 2024, el MAC presentarà per primera vegada l'espectacle Nada és impossible. Nada és impossible, i ho farà el Branson Magic Theatre. Aquest que comentava, segons l'il·lusionista, el teatre dels Estats Units serà la seva base d'operacions. I d'altra banda, el Mago Pop no ha parlat tampoc ni del que ha costat ni de la inversió d'aquesta adquisició del nou teatre.
Bueno, esperarem a veure si ho menciona en un d'aquests espectacles, no? Que fa màgia, apareixen allà els bitllets i diu: mira, són els que m'he gastat amb aquest teatre. Mira, almenys vam tornar breument a Lleida, perquè parlàvem de la Fira de Titelles, però és que ara, evidentment, si per una cosa reconeixem a Lleida, és pel mític aplec del Cargol.
Està a la cantonada, això.
Primer Titelles, després Cargols.
Sí, però
van a pams,
ja ho celebrem,
a Lleida.
Ja ho celebrem.
Doncs perquè la ciutat es prepara per viure l'aplec del Cargol més massiu dels darrers anys. La festa aquest any ampliarà l'espai destinat a les colles, de manera que, per tant, es podran encabir les 9 penyes que estaven en llista d'esperes per tenir un lloc. Mm. Per tant, aquest any l'aplec del Cargol s'ha posposat fins al primer cap de setmana de juny per no coincidir amb les eleccions municipals, i els assistents, atenció, es cruspiran més de 13 tones de Cargols.
És una barbaritat. 13 tones
molts
de Cargols.
Molts Cargols, això, eh?
Déu-n'hi-do. En aquest cas, com deies, primer venen els trapezis, les fires, després venen els Cargols, perquè aquest aplec del Cargol serà del 2 al 4 de juny. Es farà als Camps Elisis 99, una de les festes més esperades pels lleidatans i pels amics dels Cargols, així en general. En general, aquest any ho farà amb un rècord d'assistència, amb la creació, com comentaves, d'un nou espai que farà possible, no?, doncs, que aquest aplec passi de 107 colles a 116 i arribi, atenció, als 14.500 penyistes. A més, des de l'organització s'espera recuperar els 200.000 visitants que, segons calcula, visitaven l'aplec abans de la Covid-19. Amb aquest objectiu oferiran paquets turístics per gaudir de l'oferta gastronòmica de l'aplec, però també ho faran amb visites a la ciutat.
Com portes tu el tema Cargol?
A mi m'agraden, sí.
Pues vinga,
però no hi
he
anat mai, sempre dic que hi hauria d'anar.
Anirem a Lleida a explicar com és
aquest
aplec del Cargol.
Però és que els millors es fan a Girona per mi, però això ja és una cosa personal.
Bueno, feu l'aplec del Cargol allà, a Girona, també. Mira, marxem de Lleida i anem cap a Berga ara, perquè aquesta ciutat parlant de llibres, homenatjarà l'escriptor, traductor, poeta i autor Jordi Cussà, que recordem va morir el passat 11 de juliol del 2021.
I ho farà amb un acte al pavelló de Suècia, que serà el proper 1 d'abril a 6:45 PM. L'homenatge, que busca recordar el seu llegat i reivindicar la seva poesia, tindrà diverses parts i també comptarà amb la presentació del llibre de poesia a 3 a 4 i la lectura d'una selecció de donzets. Per fer una lectura que anirà acompanyada de la música de Xavi Guitó.
Posant la mirada ara cap als Pirineus, la 12a edició del Festival de Música Antiga que es fa en aquesta regió ha programat un total de 54 concerts en diversos municipis de Catalunya, Andorra i Catalunya del Nord.
Xavi, com a novetat aquest any, el festival incorpora noves actuacions als municipis de Farrera, de Montferrer i Castellbó i Sant Julià de Lòria. Tots aquests municipis incorporen aquest festival, un festival que s'inaugurarà el divendres 7 de juliol i s'allargarà fins al 20 d'agost. Per cert, que també la programació la podeu consultar a la pàgina web, que és femap.cat. Entre els concerts que s'hi podran veure destaquen els de Marta Mateu, que l'estem escoltant, que farà el recital d'inauguració, i tampoc us podeu perdre el concert que farà Terra Nova Collective o el cor Francesc Valls.
Molt bé, mira, parlant encara de música així tradicional, avui el grup català de folk, el Pony Pissador, presenten l'àlbum The Longest Pony, un disc que han gravat juntament amb el grup anglès The Longest Jones.
Música tradicional, aquest nou treball. Aquest nou treball inclou cançons tradicionals, com dèiem, i clàssiques, del repertori folk anglosaxó, i una peça en català, que és la Venera, el pirata Joan Torrelles, una composició original de Carles Casanovas, antic membre del grup de Veneres, per bo.
Molt bé, un nou disc conjunt que presentaran a Catalunya amb dues dates, Olma el 5 de maig a la Sala Salamandra i el 7 de maig a l'Auditori de Girona. Després, atenció, faran gira per Europa.
Ja ho sabeu, Pony Pissador.
Home, gràcies, ens veiem demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també ens retrobem demà al punt de les dues, aquí a l'Estel Migdia. La producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Nosaltres tornem demà, ara com cada tarda. Joan Trias, si posa'm la caravana fins a 6. Bona tarda.